Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Ja està el Barça a les semifinals de la Champions, 6 temporades després, no sense patiment. Per molt que la prèvia es repetís el missatge de que s'havia d'anar pel partit oblidant-se del marcador de l'anada, resulta impossible esborrar del subconscient dels futbolistes que portes un 4-0 a favor. Surts a intentar que passi el temps i a que no passin coses, i aleshores és quan passen. L'eliminatòria es va posar perillosa quan el Dortmund es situa 3-1 amb 15 minuts encara llargs per davant. Aquí és on es van aparèixer per uns instants els fantasmes de Liverpool i de Roma, però l'equip va resistir i ja estarà, aquesta és la gran notícia, a les semifinals de la Champions. Borussia 3-1 en un mal partit dels Blaugrana, amb un regust agredolç, feliços per la classificació, que era el gran objectiu, però conscients de que no es va fer un bon partit. Flick va preservar l'apercebut Íñigo Martínez, va reservar a Pedri, que va començar la banqueta, i li va donar minuts al final a Dani Olmo, que va reaparèixer. A més, no és un tema menor, el club ingressa 15 milions per plantar-se a semifinals, uns diners que no estaven en el pressupost. I avui li toca al Madrid, que ha de remuntar un 3-0 en contra del partit de l'anada davant l'Arsenal. El Madrid, que invoca a l'èpica, a l'esperit de Juanito i a les nits màgiques del Bernabéu, davant d'un Arsenal que no ha encaixat 3 gols en tota la temporada en un mateix partit. La cita a les 8, a les 9 de la nit, el tiempo de juego arrenca un 7:45 del vespre. També tenim avui el partit entre l'Inter de Milà i el Bayern de Múnich. Porten els italians 1-2 del partit d'anada. D'aquí atenció, que surt, com sabeu, el rival del Barça a les semifinals. El PSG ja està a semis també, també va passar patint, es va posar 0-2, però l'Aston Villa va remuntar 3-2 i va tenir mitja hora llarga per portar el partit a la pròrroga, però els de Luis Enrique van resistir també i estaran a les semifinals, on es mediran o a l'Arsenal o al Real Madrid. També és notícia a les últimes hores la sanció d'un partit a Mbappé per la duríssima entrada a Antonio Blanco, el futbolista de l'Alavés. Després de la redacció controvertida de l'acte de Soto Grado, la forquilla ja estava entre 1 i 3, i en aquesta forquilla, tot i la duresa de l'entrada, s'ha triat la sanció mínima, un precedent perillós, perquè el missatge que es pot llançar és que està permès anar per les tíbies dels rivals. Es perdrà Mbappé només al partit contra l'Atlètic Club de diumenge al Santiago Bernabéu. A l'Espanyol sentirem a Omar. El Girona organitza autobusos gratuïts per anar a Leganés. El Barça femení juga partit de Lliga avui a les 7 al Johan Cruyff contra el Sevilla. I hi ha relleu a la banqueta del Levante Badalona. Ha estat destituït aquest matí el tècnic Ferran Cabello. En bàsquet, el Real Madrid perd el play-in de l'Eurolliga contra el París, 73-81, ara eliminatòria final divendres contra el Bayern. Si el Real Madrid perd, queda eliminat de la competició. Si guanya, disputarà play-off contra Olympiacos, que ha estat el líder de la fase regular. I anem a Algodó, on tenim avui jornada de vuitens de final. Com va això? Juan Arias, endavant, bona tarda.
Buena tarde, Pedro Martínez, el único español en liza, ha caído contra el francés Fils, también ha pasado ronda Rooney, eliminando al argentino Baez. A las 4, uno de los favoritos, Tsitsipas, jugará contra Korda, más tarde el vigente campeón, Ruth contra Medjenovic. Alcaraz, mañana jugará contra Jere en octavos de final.
Després tornem a les instal·lacions del Tenis Barcelona. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i l'abogado, el Jacinto Vicente, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Champions, remunta el Real Madrid avui? Creieu que sí al 44%, que no al 56%. Bastanta igualtat. En clau espanyol, qui ha de jugar per Puado divendres, que està sancionat? Aposteu per Pere Milla al 12%, la majoria per Jofre al 82%, per Vélez al 3%, per Chedira al 3%. I en clau Girona, hi ha 4 percebuts pel proper partit. Qui us fa més por que es pugui perdre el partit de Leganés? Esteu votant per Gazzaniga al 9%, per Iangel molts, al 45%, també molts per Creixi, un altre 45%, per Porto a l'1%. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiempo de juego.
¿El de la cadena? ¡Cope!
A sacar de centro el Barça, que está perpendicular a la cabina microfónica o al pupitre microfónico del Westfalen Stadium. Para Araujo, cuidado, a punto de robar Guirassy. El balón para Borussia, el tiro. Chesney, primer despiste. Cuidado, Guirassy. Pascal Gross, Adeyemi. El balón que va a llegar para Guirassy. Araujo. Adeyemi achicando agua el Barça. Ahí está, la mete para Pascal Gross. De esta primera parte, bajo los palos, Esni va a tirar Guirassy.
Lo puede arreglar,
¿no? Sergio Guirassy.
Ojalá.
Con la derecha, con el pie derecho, toma carrera, tira, gol, Panenka, a lo Panenka, gol.
A lo Panenka este.
Gol del Borussia Dortmund, gol.
Alemania, Oli.
Lewandowski, porque había robado Fermín, fuera. No ha sabido resolver. Qué bueno, ahora cómo ha descargado Lewandowski para Rafinha, Rafael, se interpone, Schürrle. Que de esquina, segundo palo, el remate, Guirassy, gol. Por dos veces tocaron de cabeza, gol. Como en el partido de ida,
claro,
Suskunde, qué bueno para Fermín, gol en propia puerta.
Vamos,
venga. Oh,
menos mal, macho.
Bueno. Olevi. Sí, sí. Bueno, ¿cómo ha controlado? Perdona, Rafinha. Tira, Kobel. Bien. Centrar, no ha llegado nadie. Guirassy, gol de Guirassy. 3-1, cuidado. Cuidado, la carrera de Peña para la parte derecha. Se va a meter dentro del área, va a fusilar. Gol.
No me digas.
Fuera de juego, claro. Semifinales de la Champions, 29 o 30 de abril, la ida en casa, la vuelta 6-7 de mayo de estas semifinales de la Copa de Europa. Exhausto el Barça, cansado, ha perdido 3-1, pero pasa Elena Condis.
La imagen que refleja el cansancio.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope. Al final vam respirar tots, una pel·lícula que per alguns moments va ser una pel·lícula de terror. És la peli del Borussia Dortmund 3 Barça 1, un marcador que classifica el Barça per les semis de la Champions gràcies al 4-0 del partit de Nadal.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem amb declaracions fresquetes de Joan Laporta, el president del Barça, que acaba d'arribar al Godó, i això ha dit de la classificació del Barça per les semifinals.
Muy contento, porque hacía 6 años que el Barça no llegábamos a semifinales de Champions y esto es una gran noticia para el barcelonismo.
¿Cómo? ¿Verá el partido esta noche? ¿Verá el partido, presidente?
Yo siempre veo el fútbol y me gusta el fútbol, y más hoy con la tranquilidad de que nosotros ya estamos, que el Barça ya está en semifinales, que esto es lo más importante. También quiero decir que estamos en la línea de luchar por los objetivos que nos hemos planteado esta temporada, pero aún no hemos conseguido los objetivos, y lo que sí que podemos decir es que hoy por hoy todo es posible de momento.
¿Sueña con el triplete, presidente?
Yo no hablo ni de estas historias, yo lo único que hablo es que estamos trabajando muy bien, de que estamos muy satisfechos de la entrega de los jugadores, del talento de nuestros jugadores, de la forma magistral con que Hansi Flick está dirigiendo a nuestro equipo, y la verdad es que es un gusto verlo.
Joan Laporta, content per la classificació del seu equip per les semifinals de la Champions. Ahir els futbolistes, després del partit, estaven contents també per aquesta classificació, però molts es van mostrar molt autocrítics amb el partit que havien fet, com per exemple Jules Koundé.
Muy contento, hace 6 años, así que hay que valorarlo, pero siendo honesto, lo que a mí me anima es más decepción por el partido que hemos hecho. No, le ha faltado un poco todo lo que hemos hecho bien en la ida, agresividad, presión, concentración, ganar duelos, cerrar la línea de pase, un poco todo. Creo que lo sabíamos, que iba a ser un partido difícil, que ellos están jugando en casa, es un público extraordinario. extraordinario que aprieta mucho y nosotros no hemos sido a la altura, no hemos estado a la altura a este nivel, aunque en la segunda parte hemos tenido algo de más control, pero hemos cometido también errores, despiste, al final un mal partido.
Busquem com és el dia després del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bé, el Barça classificat per semifinals, però patint més del que era desitjable i fent un mal partit ahir a l'Iduna Park, eh?
Sí, jo diria que el pitjor partit del curs, eh? El Barça no havia fet partits tan dolents en tota la temporada, aquesta derrota 3-1. És un partit en el que... Jo diria que, tot i que van avisar Flick i la porta a la prèvia, els futbolistes van jugar amb el 4-0 de l'anada al cap i, a més, també els va passar factura l'esgotament, el cansanci, com reconeixien alguns dels futbolistes. El Barça, doncs, que va patir més del previst, menys mal, el gol en pròpia porteria del Dortmund, que va donar una mica de tranquil·litat, i s'ha de dir que hi ha una dada sorprenent, en els últims dos partits, i és que el trident més golejador de tota Europa només ha marcat en pròpia porteria els dos gols en els últims dos partits. Una a Butarque i l'altra a Dortmund.
Com marxaven els futbolistes del Barça? Per una banda, satisfets per la classificació, però per una altra banda, fent autocrítica també i conscients de que no havien fet un bon partit, eh?
L'autocrítica sobretot la feien més els jugadors amb experiència, com Koundé, com De Jong, que estaven decebuts perquè no havien estat a l'alçada del partit, però en general inclús diria que la lectura de Hansi Flick és positiva, perquè l'objectiu està aconseguit, classificar-se per unes semifinals de Champions 6 anys després, i per tant es podria dir que la majoria relativitzen aquest 3-1, aquesta derrota i aquesta mala actuació. Gavi ho resumia com que sabien que el partit d'ahir era una guerra i que havien sortit vencedors, i Cuarcí, per exemple, doncs, que el veiem amb tot de ferides al coll perquè va tenir una batalla molt dura amb Guirassy, l'autor de 3 gols, l'autor del hat-trick del Borussia Dortmund, deia doncs que potser sí que s'havien relaxat una mica i que això els havia passat factura, però que els servirà doncs, de cara a la propera eliminatòria, de cara a la semifinal, i que un partit dolent el pot tenir tothom. Per tant, podríem dir que la lectura és positiva perquè l'objectiu està aconseguit, però de cara a les semifinals ja veurem si contra l'Inter o contra el Bayern, encara que portin un marcador favorable a l'anada, segur que no relaxen com van fer a la tornada.
L'objectiu està aconseguit, Helena, i a més el Barça ingressa 15 milions per estar a semifinals, que tal i com està l'economia del club vindrà molt bé. Va poder preservar Hansi Flick a Íñigo Martínez, va poder donar descans a Pedri, que va començar a la banqueta i retirar minuts del final a Lamine Yamal, i va tornar Dani Olmo, que ha de ser un futbolista clau en aquesta recta final de temporada.
Sí, se l'ha de cuidar, Dani Olmo, va reaparèixer en els últims 10 minuts i anirà entrant poc a poc a l'equip, però la bona notícia és que torna en el tram decisiu de la temporada. Per mi, el que és una mica preocupant és que l'equip depengui tant de Pedri al mig del camp i d'Iñigo a la defensa. Hi va haver moments que doncs, reclamava... No ho reclamàvem perquè sabíem que Hansi Flick no el trauria a Iñigo perquè estava percebut, però que es feia molt necessària la seva presència a la defensa amb Pau Cubarsí. L'absència de Pedri, el més destacat, és imprescindible per aquest Barça. És el primer cop que descansaven tota la temporada. De fet, només havia perdut un partit dels 49 per un virus i doncs, amb Iñigo Martínez Flick va pensar més en l'anada de semifinals que en guanyar ahir el partit, i per això no va córrer el mínim risc de que veiés targeta i de perdre'l de cara a les semifinals, i el va mantenir a la banqueta durant els 90 minuts. L'altra notícia negativa pel que fa a dinàmiques és que el Barça perd la condició d'invicte després de 24 partits sense perdre aquest 2025. Ja no queda cap dels grans equips de les 5 grans lligues europees que es mantingui invicte. El Barça era l'únic i Chesney deixa de ser talisma.
Sí. Si algun dia es podia perdre, aquest era ahir, a veure si la derrota serveix també com a lliçó, però el gran objectiu està evidentment complert, que és estar a semifinals. Ara a descansar, a recuperar-se i a centrar-se en el proper partit de Lliga que el tenim dissabte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant del Celta. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia des de l'aeroport de Düsseldorf. Vestidors del Westfalen Stadium després del partit. El Barça ha patit i ha perdut per 3 gols a 1. Els jugadors estaven abatuts, estaven deprimits, enfonsats. La imatge arriba Hansi Flick al vestidor i... Ei, nois, no vull aquestes cares. Els hi crida. I som a semifinals. Avui, l'alegria d'estar pal damunt de la tristor. I som a semifinals de la Copa d'Europa. Demà ja reflexionarem. Demà ja parlarem de les errades. Demà ja analitzarem tots plegats la derrota. Demà ja ens focalitzarem en el partit del Celta del dissabte. Però avui hem de celebrar que ja hi som a les semifinals i hem de gaudir. I som a les semifinals, som líders de la Lliga i som també a la final de la Copa del Rei. Ara no ens hem de conformar, hem de lluitar per tractar d'aconseguir els tres títols. Hi ha dues realitats i som en immillorables situacions, però no s'ha guanyat res encara. Avui la imatge és la reflexió, corregir errades, i Hansi Flick seurà davant de la tele aquesta nit a partir de les 9 per veure l'Inter de Milà davant del Bayern de Múnich, gaudir del partit i veure qui serà el rival a les semifinals. Anada, 29 o 30, Montjuïc, 6 o 7 de maig, San Siro, la tornada o Allianz Arena.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. A les 3 i 21 ja tenim el Barça a les semifinals de la Champions. Ara a veure què fa avui al Madrid. De seguida enfoquem al Bernabéu.
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para intentar de cambiar una eliminatoria que al día de hoy es muy complicada, muy difícil. Mañana lo que queremos hacer es intentar de cambiar un poco este pensamiento, de jugar un partido serio, con cabeza, con corazón, con cojones, lo que ha dicho Alcaraz, me ha gustado mucho, y ojalá sea así.
Al final es parte del análisis de un rival, entender el por qué han pasado las cosas. Y hay cosas que están en la mano, cosas que están en el azar, y luego la calidad que tienen ellos de generar ese caos y ese momento en momentos donde al final el nivel de incertidumbre es muy grande. Entonces, ¿cómo prevenir eso? Pues intentar entrenarlo, enseñarlo y que no pase.
Ancelotti, el tècnic del Real Madrid, apel·lant a les 3 Cs, i Arteta. Intentarà classificar el seu equip per les semifinals, però és conscient també de les coses que passen al Santiago Bernabéu en aquest tipus de rondes eliminatòries. Busquem les novetats al Real Madrid amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, pues ha llegado el día de intentar una nueva remontada, de vivir una nueva noche mágica en el Bernabéu. A ver cómo va.
Sí, ha llegado el día y veremos a ver si al final vuelve a haber magia y vuelve a haber episodios paranormales, pero es evidente que el público y que el estadio también juega esta noche, por supuesto lleno, con 4.000 ingresos en las gradas, con un tifo especial en el fondo sur y con el equipo con buenas sensaciones, como ayer comentaba Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido, así que a ver qué pasa esta noche.
En lo deportivo que contamos, Miguel Ángel, ¿qué novedades hay?
Pues mira, ayer ensayó con una defensa que sonaba un tanto extraña y que contábamos en el partidazo, con Asensio lateral derecho, con Tchouaméni y Rüdiger de centrales y con Álava de lateral izquierdo. Y según hemos podido saber, al final ha desechado esa idea y va a ser Lucas Vázquez el que juegue de lateral derecho, y Tchouaméni va a jugar en su sitio en el centro del campo con Valverde y con Bellingham. Así que, a falta de confirmación y salvo sorpresa, yo creo que el once va a ser este, con Courtois en la portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Álava lateral izquierdo, repetiría el austríaco con esa demarcación, los centrales serían Asensio y Rüdiger, en el centro del campo jugarían en doble pivote Tchouaméni y Valverde, a la izquierda Rodrigo, a la izquierda Bellingham y arriba Vinicius y Mbappé. Ese debe ser el equipo, salvo que se cargue a Rodrigo y meta a Modric o a Ceballos, que yo creo que de salida no lo va a hacer, porque evidentemente hay que agitar y hay que intentar apretar al principio.
Perfecto, Miguel Ángel, pues hoy es día para ver qué pasa, y mañana, en función de lo que pase, si el Madrid quedará apeado de la Champions, pues ya hablaremos de las consecuencias que puede haber, ¿no?
Te puedes imaginar todas las consecuencias, o gran parte de las consecuencias que empezaría a provocar esta eliminación del Real Madrid, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa esta noche.
Perfecto, Miguel Ángel, los escuchamos después. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego, gracias, chao.
Hasta luego. Acá estas son las novetats esportives del Real Madrid. Ara volem palpar com està el pati a nivell emocional. Tenim el Ciro López. Hola, Ciro.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Bé, avui és dia per parlar de sensacions. Quines són les teves? A veure.
Bueno, a veure, en el cap diria que la sensació és que és difícil i complicat i quasi impossible, però jo sempre tinc una frase en el Madrid, que és l'únic equip, el Madrid és l'únic equip que pot fer possible lo impossible per altres, però després, bueno, pues, tens que és un problema de fe, no? O sigui, és veritat que per joc el Madrid pensant que pot remuntar aquesta eliminatòria, pues, dius, és una barbaritat, però després, bueno, pues sí que té individualitats i igual pues convergen els planetes i resulta que el Mbappé pues fa el mateix partit que el dia del City, que el Courtois pues demostra que és el millor porter del món, com està demostrant, que el Vinícius torna a ser pues el jugador de la passada temporada. Bueno, pues pot passar, sí, perquè les individualitats són molt bones, però el joc que fa el Madrid és per pensar en aquesta situació? Pues no. Llavors, bueno, estic una mica en el cap una mica dividit, no? O en el cap penso que és impossible, i en el cor, pues bueno, apel·les a la fe i dius, pues per què no? Però, bueno, de totes maneres, el dimecres al matí i el dimarts a la nit, ni en el cap ni en el cor pensava que podia donar-se aquesta situació.
Aquest és el tema, que segurament les sensacions han anat canviant i evolucionant durant la setmana, no? Després del 3-0 veia és impossible i avui, en canvi, ho veus possible, Ciro.
Sí, per això, bueno, és una mica allò que deia el John Benjamin Toshak, no? Després d'una desfeta del Madrid, recordo que deia que al final del partit pensava que el partit següent pues, es cargaria a tots els titulars del Madrid. Sí. El dilluns ja començava a tenir dubtes, el dimecres ja no es cargava a 11 i es cargava sol a 6, el divendres ja baixava a 3 i el diumenge jugaven els mateixos, no? Sí. Bueno, pues és una mica això, no? És el que està canviant de que al final pues vas després d'uns dies de que tens que passar el dolor, no? Que tens, pues comences a pensar pues en aspectes positius i penses que el Madrid pot fer la remuntada, mira, i de, sobretot després de també els precedents, no? És que ahir el Paris Saint-Germain tenia l'eliminatòria resolta, és que fixat en el Paris Saint-Germain, és que anava guanyant 0-2, sí, sí. Més els dos que portava del partit d'anada, és que eren 4 gols. Sí, sí. I va estar a punt a l'Aston Villa d'igualar l'eliminatòria i anar a la pròrroga, i al Barça tres quarts de lo mateix, no? Qui pensava que podia posar-se al Dortmund al minuto 55 amb 2-0 en el marcador? Pues ningú, i després en 3-1 i mancaven encara 15 minuts. Bueno, això també ho té aquesta competició, no? I després, sobretot, quan tu tens tants grans individualitats, pues igual li surt el partit i pots fer la remuntada.
Clar, és que a més és el que tu deies al principi, que si fem una anàlisi futbolístic, doncs el Madrid no l'aguanta, però avui entren d'altres components, i el Madrid ha demostrat mil vegades, Ciro, que no necessita estar jugant bé al futbol per treure't una nit màgica.
No, i després jo sempre dic una cosa, de que aquella frase de la suerte de los campeones, o la sort dels campions en català, o sigui, no és una cosa que un dia a algú se li va ocorrir i, bueno, queda bonica i tot això. És que és veritat. És que per guanyar també necessites aquesta sort, no? Una mica de sort. A l'altre dia mateix a l'Arsenal, per joc, mereixia guanyar abans de que arribessin les dues faltes del Rice. On apelo jo a la sort? Bueno, és que les dues faltes de Rice és sort. Per què? Perquè és que mai havia fet un gol de falta. Des del 2021 a l'Arsenal no havia fet un gol de falta, i bueno, pues arriba en aquestes dues jugades i fan per l'esquadra, que tampoc és normal, no? Sí. Llavors, bueno, necessites aquesta... a més de jugar molt bé, que és el cas de l'Arsenal, pues va necessitar una mica de sort. Bueno, avui pues, el Madrid no està jugant res. El Madrid és un equip que en tota la temporada no ha rendit com s'esperava d'ell, però bueno, però igual avui li surt el partit i aquesta sort que no va tenir pues, en el partit de l'Arsenal, a més de jugar malament, pues la pot tenir avui, no? O sigui, jo sempre dic, quina diferència hi ha entre el partit de l'Arsenal de l'altre dia, del Madrid en l'Arsenal, en el partit del City de l'any passat? Pues que el City no va tenir punteria i l'Arsenal el dimarts sí va tenir la punteria, perquè el partit va ser molt semblant, el plantejament molt semblant. El City va ser molt superior al City. Bueno, per què es va classificar al Madrid? Jugant molt malament? Bueno, perquè va tenir una mica de sort i el City no va tenir la punteria que va tenir l'altre dia a l'Arsenal. És així.
A veure què passa avui, Ciro. Gràcies, ho comentarem.
Una abraçada.
Una abraçada forta, adéu.
Adéu, adéu.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jo crec que la immensa majoria de culers estaran mirant avui el partit del Santiago Bernabéu, però, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
De reull, s'haurà d'estar pendent també d'aquest Inter-Bayern, perquè d'aquí sortirà el rival del Barça en semifinals.
I l'Inter ho té tot a favor per estar a les semifinals de la Champions, després de guanyar 1-2 a Munic. El Bayern, per la seva part, examina el somni del triplet del conjunt italià, que recupera Di Marco al carril esquerre i que formarà amb l'11 de gala amb un Lautaro en estat de gràcia. El tècnic del Bayern recupera els lesionats Coman i Pavlovic, però la llista de baixes segueix sent llarga amb jugadors com Neuer, Alfonso Davies o Musiala. La dada curiosa que marca el partit: qui guanya sempre l'anada acaba eliminat el partit de tornada. A finals dels 80, el conjunt alemany va perdre 0-2 a casa i va passar després de l'1-3 a Milà. El 2011, l'Inter va perdre contra el Bayern per la mínima i es va classificar després de remuntar 2-3 a l'Allianz Arena. Compte amb els jugadors que vegin avui una groga, perquè es podrien perdre l'anada contra el Barça. El Bayern té apercebuts a Coman, Goretzka, Sané i Gabri. L'Inter, per la seva part, té peces claus com Lautaro, Pavard, Varela, Dumfries i Mirtikai. El partit comença a les 9 al Giuseppe Meazza.
A veure què passa a Milà. I va passar, però va patir, com deia el Ciro, també molt per classificar-se per semis, més del que estava previst el PSG.
Va evitar un desastre el conjunt de Luis Enrique. Després de jugar amb foc a la segona part, el PSG ho tenia tot de cara amb els gols de Kraft i Nuno Mendes a la mitja hora de joc, però un acte de fe de l'Aston Villa va posar la por al cos al conjunt francès a només 25 minuts. Del 0-2 es va passar el 3-2, però l'equip anglès es va quedar a un pas de la gesta, primer per les aturades de Donnarumma, que va recordar a l'heroi d'Anfield, evitant els gols de Tielemans o Marco Asensio, i després per la falta d'encert en els metres finals. El PSG arriba avisat a les semifinals, espera el Real Madrid o l'Arsenal, i s'ha fet viral aquesta resposta de Luis Enrique quan li van preguntar pel seu col·lega a la banqueta, Unai Emery.
No, yo merezco, creo, el reconocimiento, igual que él, que los entrenadores españoles estamos por el mundo intentando llevar adelante nuestras ideas, y a partir de aquí lo que nos interesa es competir de la mejor manera, dar nuestra idea de lo que es el fútbol, y en ese sentido creo que todos los entrenadores españoles estamos por el mundo intentamos llevar adelante nuestra idea.
L'altra cara de la moneda, l'Aston Villa, no se li pot demanar més en aquesta Champions. Va fer un gran esforç després d'intentar igualar un 3-1 en contra. És per això que Unai Emery treia pit després de posar les coses difícils a un dels favorits per guanyar la Champions.
Bueno, estoy orgulloso del equipo, orgulloso del trabajo, orgulloso de cómo he hecho esta Champions, ¿no? Pero a la vez soy ambicioso en el sentido de ser exigente. Y bueno, creo que hemos competido bien, pero tenemos que seguir mejorando ciertos aspectos para que seamos capaces de que sea algo natural también enfrentar al PSG en dos partidos diferentes. Dos partidos diferentes, pero que el plan iba en esa dirección. y a la vez ser capaces de tenerlo cerca y dar el último paso.
La nota curiosa del partit és molt de Minuto Gil, és que abans de va sonar l'himne de l'Europa League en lloc de l'himne de la Champions, fet que va provocar riures dels jugadors abans de l'inici del partit.
Sí, que es van donar compte, No és l'himne que tocava,
perquè és Champions i no la segona competició europea.
Abans del debat, una cosa més. Hem de sentir la reacció de Rafa Juste, el vicepresident esportiu del Barça, aquest matí a RAC1, valorant el partit de sanció a Mbappé per la duríssima entrada a Antonio Blanco.
Una entrada que és feridora, que hagués pogut causar-li una lesió, un trencament amb el jugador contrari, no? La trobo absolutament desproporcionada per lo baixa que és. Per més que se li hagi anat a l'olla amb l'Mbappé o amb qui sigui, això no es pot permetre i un partit és per mi una vergonya, sí.
Una vergonya la decisió, segons Rafa Juste. 3:35, de seguida el debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, l'abogado.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda, i amb l'abogado, Jacinto Vicente. Hola, abogado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hombre. Hem de parlar del Barça i del Madrid. Comencem pel Barça. Miguel, vas patir per l'eliminatòria en algun moment del partit?
Pues he dit que per l'eliminatòria no, pel partit sí. Mm. Ara és molt difícil quan estàs veient un partit sostreure de la realitat i pensar que en un moment determinat, si es torcen les coses, es pot complicar tot. Però si vas observant el marcador, te n'adones que quan marquen els alemans és 4-1 i no 1-0, i el pacte del 2-0 encara és pitjor, però si penses que van 4-2, és la diferència encara substancial. Amb el 2-1 pràcticament està una altra vegada garantida la classificació. I per l'eliminatòria no, pel partit sí, per la imatge del partit també, però hem de pensar això amb que és una globalitat, són dos partits, no és un. I a l'eliminatòria el Barça ha passat amb solvència, 5-3, i jo no ho sé, tu ara ja acaba de jugar-se el Màster d'Augusta, i imagina't que el campió, el McIlroy, acaba amb un doble bogey al forat 18, però acaba guanyant el torneig. Bueno, pues això és el que li ha passat al Barça. Es tractava de classificar-se, s'ha classificat. Ara bé, hem de reconèixer, com ha reconegut tothom, inclòs els jugadors i l'entrenador, que el partit no va ser bo, probablement, perquè després de jugar tres partits en 6 dies, el cos no respon de la mateixa manera que si tinguessis un descans, anem a dir, reglamentari, que últimament l'equip no està disfrutant.
Sí, y además, Jacinto, es verdad que en este tipo de partidos, por mucho que se diga en la previa que hay que jugar como si el partido estuviera 0-0, que hay que ir a por el partido, a ganarlo y tal, es imposible que los jugadores se aíslen del hecho de que llevan un 4-0 a favor del partido de ida. Es imposible, eso condiciona.
Es imposible. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay dos conceptos, ¿no? La parte positiva es estás en semifinales, que es lo que importa. Tienes ese punto de que el partido que quizá podías perder lo has perdido, no pasa nada. Pero, por otro lado, yo sí lo veo como una cura de humildad. Una cura de humildad general. O sea, no solo para los jugadores o sino para todo el mundo. Yo creo que había un momento en que casi se veía este equipo en muchos lados como imbatible, invencible, el mejor equipo del mundo. Entonces, empezando por Laporta, me gustó que antes del partido utilizara la frase, que no es muy normal en él, del punto de prudencia.
Que no hemos hecho nada todavía, ¿no?
Exacto, no se ha ganado nada todavía. Y luego, yo creo que también de cara un poco a los propios aficionados, ¿no? De bajar un poquito a nivel tierra, porque justo ahora se está decidiendo todos los títulos y todavía no se ha ganado nada.
Sí. Si és veritat que fins i tot, Miguel, pot venir bé, no? Una derrota d'aquestes que no et penalitza a nivell de competició pot venir bé perquè els futbolistes es donin compte també que aquí, si no vas a tope, qualsevol et pot complicar en un moment donat.
Home, si sap gestionar aquesta derrota, per descomptat, ha de servir com un element positiu. Aquest Barça, com tots els grans Barças que hem vist els últims anys, és un equip que, per donar el millor de si mateix, ha de jugar al 100% d'intensitat i al 100% de concentració. És probable que, efectivament, això d'anar a jugar un partit amb 4 gols d'avantatge et relaxi física i emocionalment. I a nivell de concentració es van cometre errades, algunes d'elles imperdonables, unes pèrdues de pilota impròpies amb un equip com aquest, i una voluntat dubtosa de futbol ofensiu que va tancar el partit només amb 2 xuts a porta en 90 minuts, mentre que els altres n'hi van fer 11. Jo crec que el que s'ha d'aprofitar, el primer és descans de 4 dies per jugar el proper partit i reflexionar sobre aquesta fase de la temporada. Són els últims quilòmetres i els has de fer a mort, fins a l'últim sospir de vida has d'entregar-te amb les màximes condicions, perquè, insisteixo, aquest Barça, com el de Guardiola als seus temps, o el de Luis Enrique o el de Cruyff, eren equips que, a la que perdien la concentració, podien patir qualsevol cataclisme. Però això és el que han de saber els jugadors, que no poden deixar de concentrar-se i que de les rotacions t'han de fer, sincerament, jo crec, les mínimes possibles, perquè hi ha molta diferència, des del meu punt de vista, entre els titulars i els habituals. I, a més, hi ha posicions al Barça que no tenen un recanvi a la plantilla, perquè no hi ha jugador, un altre jugador que et pugui aportar l'1x1 de Lamin, no hi ha jugador que et pugui aportar el control de partit que fa Pedri, o l'experiència, la serenitat i l'eficàcia d'Íñigo Martínez, que quan no juga Íñigo afecta a 2 posicions i determinadament a la sortida de la pilota. Quan no juga Íñigo, Cubarsí, que té molt bona sortida per la dreta, ha de jugar per l'esquerra, per sortida del Barça. A la dreta d'ell juga Araujo, que ja vam veure quin partit va fer en consonància amb les últimes actuacions. Per tant, jo entenc lo de les rotacions i el dosificar i tot això, però el Barça realment no sé si té plantilla per guanyar en qualsevol alineació possible.
Anem amb el Madrid. Jacinto, ¿lo ves? ¿Ves remontada hoy o no?
Ayer vimos que pueden pasar cosas muy curiosas en el fútbol. O sea, el PSG pasa de ir 0-2, 4 goles en la eliminatoria de ventaja, a que le metan 3 y sufrir el final. O sea, ¿es posible? Sí, es posible. Lo que pasa es que tiene que darse las 2 circunstancias. Que el Madrid esté extraordinariamente bien, cosa que este año pues prácticamente ningún partido se le ha visto a esos niveles. Y 2, que al Arsenal le pueda el miedo. Entonces, lo veo difícil, muy difícil, porque se tienen que dar las 2 circunstancias. El Madrid no está jugando. No le he visto prácticamente ningún partido donde se le vea dominante, se le vea capaz de meterte 4 o 5 goles. Y el Arsenal, hasta ahora, tampoco le he visto un escenario donde le hayan temblado tanto las piernas este año. No ha jugado igual que el año pasado, o no ha tenido los mismos resultados, igual, sobre todo en la Premier, pero no le he visto partidos de un bajón a ese nivel. Lo que pasa es que en Champions todo es posible, sí.
Sí. Miguel, abans deies, el Barça necessita jugar molt bé, estar molt bé a tots els nivells per fer grans coses. No és el cas del Madrid.
No, perquè són futbols diferents. Perquè el futbol del Barça, amb aquesta línia al mig del camp, exigeix una coordinació, una lectura de partit per part de la defensa, vigilant els moviments dels migcampistes contraris, sabent quan poden avançar la defensa i quan no. El Madrid és un equip més anàrquic, més d'inspiració individual, i que l'afavoreix jugar més a la contra amb espais per la onada davantera
sideral que té. No sé com s'ho trobaran avui. Imagino que l'Arsenal també pot acusar aquest factor de portar 3 gols d'avantatge, però el partit d'ahir també és una lliçó pels jugadors de l'Arsenal, per saber que si no juguen concentrats del minut 1 fins que surti aigua calenta de la dutxa, no passaran a l'inferi.
Molt bé. No vull acabar sense ràpidament demanar-vos què us sembla que li hagi caigut només un partit a Mbappé per la dura entrada d'Antonio Blanco. Jacinto, ràpidament, per favor.
Pues absolutamente, no sé cómo calificarlo, o sea, me parece criticable, injusto. Lo que pasa es que también es verdad es que el Barça, aparte de criticarlo, si quería, podía haber hecho más ahí, no lo ha hecho.
¿Qué podía haber hecho? ¿Denunciar?
Entrar en esa denuncia.
Uf, te metes en una guerra ahí. Oh.
Ya, pero lo puede...
El Barça, si no lo haces... el Barça o cualquier otro equipo. La Alavés, sí, o equipo. El Atlético de Madrid.
Ya, pero
o...
bueno, cualquiera. Pero si no te metes, entonces no puedes protestar.
Ya. Miguel.
Yo crec que en relació al redactat de l'acte li ha caigut el que li havia de caure. El que sí et sembla una vergonya és la redacció de l'acte, aquesta que sembla que tinguin ciclostilada els àrbits per explicar jugades que no s'adapten a la realitat. De la jugada d'Mbappé podrem discutir el nivell d'intensitat que va tenir el jugador francès amb el defensor de l'Alavés, però suposo que estem d'acord tothom, vaig estar, és que aquesta circumstància es va produir no amb la disputa de la pilota. Sí. La pilota està un metre més endavant, a ras de terra, i el jugador del Madrid entra gairebé a l'alçada del genoll del jugador de l'Alavés. Tant, el que és vergonyós la redacció de l'acte i el comitè, com que dona prioritat al que diu l'àrbit en comptes del que ha vist tothom, doncs li ha posat un partit.
Sí, sí. Se'ns perdia una miqueta la cobertura del Miguel, però hem pogut entendre el seu missatge. Ho deixarem de moment aquí, senyors, a gaudir de la jornada de Champions d'avui, a veure què ens depara. Miguel, Jacinto, gràcies als dos,
Un bon abrazo.
Adéu-siau, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
En surt del Barça a la Champions, Flick, i els jugadors han de reflexionar i millorar. I ho han de demostrar ara a la Lliga. I ho seguim aquí, amb els número 1 de l'esport.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Celta.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:48. Hola, Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Portes la camisa de les remuntades, no?
Porto l'uniforme número 21, que és el que s'utilitza en partits de Champions com a local.
Jo pensava que t'havies vestit així elegant per anar a veure Omar, el futbolista de l'Espanyol.
També. Mira, a més, les dessuadores que utilitza l'Espanyol són pràcticament d'aquest mateix to. És a dir, que avui Omar...
Rosa, Filali... no? Una cosa
sí,
així.
Sí, el Filali i jo anàvem una mica en sintonia, cromàticament parlant.
I què ha explicat la tele de l'Espanyol?
Doncs, que arriba el Getafe divendres a Sant Cornellà Prat, que cal la victòria perquè la feina va pel bon camí, però que no està feta. I que, evidentment, l'Espanyol està el que està, que s'ha de focalitzar només en un partit, que és l'immediat, que és el Getafe, divendres a Cornellà, que el tècnic Manolo González manté el missatge de no abaixar la guàrdia, de que no està fet, de que no s'ha completat la missió, l'objectiu de la temporada, però, clar, és inevitable ja, en la situació que està ara mateix l'equip, no mirar la classificació.
Que no nos crezcamos, como se suele decir, porque el fútbol te pone rápido en tu sitio, y seguir trabajando día a día, partido a partido, no pensar en el más allá porque eso nos va a llevar a equivocarnos. Y como te he dicho, esta semana pensar en el Getafe y no en otra cosa porque si no pues nos vamos a, como se dice, nos vamos a estrellar. Bueno, a ver, si te digo que no la miramos, te mentiría, porque es normal que la miremos a falta de pocas jornadas. Pero ya te digo, nosotros estamos centrados en nosotros, en sacar los tres puntos cada partido, y si sacamos los máximos puntos, al final da igual lo que hagan los rivales, que estaremos salvados y cumpliendo el objetivo lo antes posible.
Un Espanyol que li ha tocat de tot, eh? Acabar la jornada sabent-hi els marcadors que havien fet els rivals directes, com el cas de la visita a Vallecas, jugar al bell mig de la jornada, com en el desplaçament al camp del Celta, i ara jugar al començament de la jornada davant del Getafe. Això tant li fa a Omar, mentre es guanyi i arribin els tres punts al cantó blanc i blau, i també doncs, fer via cap a aquesta situació sense oblidar moments que, sobretot en el plànol personal del lateral, han quedat enrere, sí, però no pas en l'oblit.
Para mí lo peor ha sido el poder verte en segunda división. Está claro que este club tiene mucha historia, como se dice siempre, y es así, tiene que estar mucho tiempo en la élite, pero cuando te ves ahí abajo y ves que vas ganando pero no puedes salir, pues te da rabia y te da impotencia. Y como te he dicho, con trabajo y esfuerzo pues hemos salido de ahí, y ahora pues depende de nosotros poder mantenernos ahí y bueno, y saltar la salvación lo antes posible.
Ha dit Omar que creu que l'afició no fallarà a la cita, tot i ser divendres sant, ja sabeu el que heu de fer, pericus. Demà, 4 de la tarda, roda de premsa de Manolo González, prèvia en aquest cas a l'últim entrenament, que serà a les 5 de la tarda.
A l'Espanyol en divendres sant, i al Girona, dilluns de Pasqua, de rebre el Betis. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom. I no hi haurà 72 hores després d'aquest Girona-Betis respecte al dijous, quan ha de jugar, per mi, la primera de les finals que té, aquest sí que és important, davant el Leganés.
Sí, i per això el club està ja organitzant el desplaçament a Leganés, eh?
Sí, primer està posant espelmes per veure si Miguel Gutiérrez, que va caure a última hora de la convocatòria per visitar Pamplona, per visitar Osasuna, pot tornar. Sembla que sí, el dilluns davant el Betis. Partit un altre, eh? Ho anirem repetint, importantíssim, crucial, decisiu i determinant, però de cara al desplaçament de dijous de la setmana vinent a Leganés, autobusos gratis per tots els socis, perquè de moment només poden ser socis, que comprin l'entrades. És aquest grup d'entrades de 30 euros, a preus populars que molts clubs utilitzen, el pack que li toca al Girona, entrades que ja estan a la venda. Qui tingui entrada pot viatjar gratis, anar i tornar gratis per acompanyar l'equip a Leganés. Insistim en aquesta del grup que queden de 7 partits, dues finals, perquè són dos rivals directíssims. És a dir, Leganés i després Valladolid. Home, de sumar, ja sé que podem començar a fer números, 34 té el Girona, de sumar aquests 6 en joc, 40, aquí sí que podríem parlar de permanència.
Tancarem el bloc dedicat al futbol amb la Lliga Femenina, que avui ha partit, Edu. Avui juga el Barça, el Johan Cruyff, el Barça rep el Sevilla.
Nou repte abans de la Champions. El Barça rep el Sevilla a les 7 de la tarda al Johan, sense Mapi León, que haurà de complir el segon partit de sanció pel cas Caracas. El conjunt de Pere Romeu espera seguir amb les bones sensacions que va mostrar el diumenge amb la golejada per 6-0 contra l'Atlètic de Madrid, ja amb Graham Hansen i Ona Batlle al 100%. El tècnic del Barça podria donar entrada aquesta tarda a Jana, Rolfo, Gapajor o Vicky López, que no van jugar el diumenge al Johan. Pere Romeu avisa d'un rival al Sevilla que ja li va posar les coses difícils a la primera volta.
Sí, el Sevilla està en una zona còmoda. Nosaltres haurem de fer un bon partit, haurem d'estar alerta i atentes perquè ja es tenen jugadores ràpides a dalt i a la mínima que poden intentar atacar la profunditat. Haurem de fer un partit complet com l'altre dia contra l'Atlético de Madrid, i esperem fer un bon partit i una alegria a l'afició.
L'altra notícia del matí, la Lliga F encara no és oficial, és el gir de guió a la banqueta del Levante Badalona. Ferran Cabello no seguirà com a tècnic del conjunt català, falta de 5 jornades per acabar la Lliga F. Levante Badalona només ha guanyat un partit en 5 mesos i està a 2 punts per sobre del descens. Tots els camins apunten a l'ex de l'Eibar, Anna Junyent, ens diuen des del club.
Molt bé, gràcies, Edu. Abraçada. 3:53, fins aquí al futbol. De seguida tornem al Godó.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
El... Pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
El Joan Arias es passeja pel Viles i aprofita per informar de tenis. Esports Cop.
Avui, jornada ja de vuitens de final, Juan, i el que ha de comparèixer en breu a la pista central és Tsitsipas, no?
Sí, contra Korda, el griego que lleva cuatro finales, las cuatro perdidas, y por tanto es un poco una reválida este Godó, a ver si por fin disipas las dudas y finalmente pues logras a la que a la quinta sea la vencida y suma su primer título en la tierra barcelonesa. De momento podemos decir que la novedad hoy, a diferencia de otros años, es que Alcaraz, después de ayer jugar y superar la eliminatoria contra Quinn con algún que otro problemilla, 6-2, 7-6, reconoció al final en rueda de prensa que le cuesta un poquito adaptarse a tierra, pero que espera a ir a más. Mañana a las 4 jugará contra Jere, es el número 80 del ranking ATP, en el único enfrentamiento, 1-0 para Carlos Alcaraz.
Yo creo que él también cuando juega contra gente que está muy, muy arriba, yo creo que da mejor nivel. Incluso, o sea, que va a ser un partido complicado, sé que voy a tener que jugar mejor, con menos errores o con menos altibajos que digamos si quiero ganar ese partido. Así que yo creo que va a ser un partido intenso, difícil y bueno, vamos a intentar dar lo mejor.
Eso será mañana a las 4, insisto, de momento en la jornada de hoy, también octavos de final, el español Pedro Martínez, el valenciano, ha caído ante Fis, Rune ha ganado a Baez, Tsitsipas va a empezar el partido en unos minutos contra Korda y cierra la sesión el actual campeón Casper Ruud contra el serbio Medjanovic.
Muy bien, ayer cayó Wawrinka, que no sé cómo abandonó las instalaciones, Juan, de...
Con una fuerte ovación.
¿Con una fuerte ovación?
Sí.
¿Y bueno, saltando o no?
Sí, es también lo que le decía su técnico, ¿no? Que era un poco pasivo y decía, va, brinca. Y bueno, pues a eso le iba bien de cara a los partidos.
Gracias, Juan. Nos vas contando. Bien. Chao. Básquet, Albert. Hay al Madrid. T'imagines el Barça a la Final Four i el Madrid fora de l'Eurolliga?
M'agradaria imaginar-m'ho que fos així, però crec que el Madrid, que té una segona bala divendres davant el Bayern de Múnich a casa, crec que guanyarà i guanyarà bé aquest partit i classificarà com a vuitè. De moment, la revelació de la temporada, sens dubte, un equip que té 6 anys de vida, el París Bàsquet, que s'ha desfet del Real Madrid, 73-81, que accedeix al play-off, debutant a l'Eurolliga aquesta temporada, va arribar a liderar l'Eurolliga i es fica com a setè, tindrà el Fenerbahçe com a rival. I en aquest equip, que té una història molt curiosa, perquè és la fusió de tres equips francesos, la compra d'una plaça a la segona divisió francesa, trobem un català, tècnic assistent del París Bàsquet, nom il·lustre, cognom il·lustre, Carles Marco, fa un any era tècnic assistent al Futbol Club Barcelona amb Roger Grimau, ara tècnic assistent de Thiago Splitter. Ha parlat pels micròfons d'Esports Cope per explicar la clau de l'èxit, el per què ha aconseguit això al París.
El secret és la cohesió de grup, la fam que tenen els jugadors. Hi ha molts que no han jugat a l'Eurolliga i volen demostrar que poden estar aquí per molts anys. El més important és la cohesió que tenen i com es porten dins i fora de la pista.
Carles Marco, pendents del divendres aquesta eliminatòria entre el Real Madrid i el Bayern de Múnich, qui guanyi completa el play-off de l'Eurolliga, el Barça que rep la visita el diumenge del Dreamland Gran Canària, ja la setmana vinent, el 23, dia de Sant Jordi, s'estrena a Mònaco en aquest play-off de la màxima competició continental.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé. Superstar!
Vamos fuertes hoy, ¿eh? A pecho descubierto, ¿eh?
Por lo que pueda pasar.
Careta, Bayern, porque todos sabemos que no. Todos sabemos que no, pero no deja de ser cierto que cuando Ancelotti ayer pronuncia la palabra el reloj marcaba las 16:16. Todos sabemos que no. Pero no deja de ser cierto que todos los equipos locales que han jugado en esta vuelta de Champions han marcado 3 goles. Podría ser que hubiera prórroga. Podría ser. Todos sabemos que no. Pero lo que es más importante, José del Cabo le ha quitado a Jero Freixas la camiseta del Madrid. No habrá yuyu como hubo.
No hay mufa.
No hay mufa como hubo en el partido de ida. Así que, los que crean, Sagrados Corazones, 7 de la tarde.
Ya nos pilla lejos,
Bueno, va. Bayori, como última hora, més enllà del Cosmos, Real Madrid, Arsenal, Griezmann apunta a quedar-se a l'Atlético de Madrid. Seria, això sí, rebaixant-se significativament al sou.
Les enquestes en clau Champions. Remunta el Real Madrid avui. Creieu que sí, el 42%, que no, el 58%. En clau espanyol, qui ha de jugar per Puado, que està sancionat divendres. La majoria, el 80%, aposteu per Jofre. I en clau Girona, que té 4 percebuts. Qui us fa més por que es pugui perdre el partit contra el Leganés? La majoria, el 54%, aposteu per Yangel Herrera. El tiempo de juego arrenca 1:15. A veure què passa avui al Bernabéu en aquest Real Madrid-Arsenal. Que vagi molt bé.